A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Uns 20 minuts, ja ho saben que en aquests casos, vaja, coincideix que tenim el responsable de la comissió de tumorímia i a la vegada pragmàtic de mena. I aquí ens convé allò, gent pragmàtica. Cert, no? Pragmàtic de mena.
Home, és que si un no és pragmàtic no és...
No, no és res.
No és realista, malament, eh? Vull dir que... On m'estega núvols...
Per no definir-te com a especialista en descavalcar mites...
Ara, si amb això de pragmàtic vol dir escèptic, no.
Jo soc home, escèptic, déu-m'hi-do.
No, soc persona d'entusiasmes. Ja sé que explicar la meva,
no,
la
no,
meva personalitat...
No, cal, no cal, toca, no cal.
Però no, vull dir, no, no, ja...
Home, ens
potser,
es desmunta...
Potser ens... massa apassionat amb certs temes... culturals, polítics, etc etc. Per tant, pragmàtic no vol dir que no...
Com que ja ens...
que no vegi de vegades vermell. Quan
ens vas desmuntar el xató, ens has desmuntat tantes coses.
Bueno, però això no, la veritat és la veritat, i a més vull dir...
Quina frase, eh? La veritat és la veritat.
Ho he desmuntat apassionadament, vull dir, és que no... Trobo molt malament que es diguin mentides sobre les coses, per tant m'hi enfado, i llavors... Per tant,
molt bé.
Doncs... dir que pragmàtic no vol dir escèptic, passota, no vol dir
no,
això, eh?
No, això està clar que no. Bueno. Molt bé. Dit això, perquè no ens havíem trobat mai en aquesta secció amb una proposta. Obertament, s'ha dit en alguns mitjans, i algú ha dit, bé, doncs, caldria reconsiderar si Sitges ha de tenir encara, a partir d'allò que se sap o d'allò que s'ha publicat darrerament, un reconeixement a César González en Ruano. Roland Sierra explicava en el seu blog, el passat dia, l'Eco també...
No, no és cert, que no haguem desmuntat coses.
Ah, i tant, no sé que...
La filla d'Ortigo Franco va sortir d'aquí.
Tens tota la raó.
Ah, vull dir, clar.
Tens tota la raó, jo, allò de la medalla.
Jo passo del tema i passava perquè dic, però com que tu ho vas treure, és va
veritat,
començar a córrer...
Tens tota la raó. Que... Va començar d'aquí?
Sí, va començar aquí.
I ara?
Ningú no ho sabia. Fins que jo vaig dir la llista.
Aquella famosa medalla.
Fins que vaig dir la llista, sí, sí. I llavors va sortir, algú sí. Ho podria sentir,
exacte.
Algun polític s'hi devia ficar.
Aquella medalla que Sitges li va donar Franco, i que deu estar en algun lloc del patrimoni nacional, o potser està...
I està fosa.
O potser està fosa.
O potser, te'n recordes que la filla d'en Franco de tant en tant sortia per la frontera amb un maletí de joies i d'això, és que una vegada la van parar i van dir que s'ha creït que soy la hija de Franco. Bueno, Franco ja era mort, no? Però vaja, pues, potser un d'aquests maletins hi va
anava la medalla.
I anava la medalla d'or.
Déu l'hagi perdonada. En qualsevol cas, Roland Sierra deia en el seu blog, i encara es pot trobar, perquè ho he explicat d'una forma també molt, molt gràfica i entenedora. 7 d'octubre del 1943, un escriptor i periodista madrileny de nom César González Ruano arriba a Sitges mig d'amagat, octubre del 43. No el coneix ningú, a excepció del també reporter Miquel Utrillo i Vidal. Amb dos havien coincidit a la penya del Café de Recoletos de Madrid entre l'estada de Ruano a Berlín l'any 33, any especialment significat en la història del món, i la seva oportuna marxa a Roma 3 mesos abans de la Guerra Civil. Hi ha una frase, i recull una frase de Simenon, en Roland, que és una frase sensacional: un home sense passat no és un home, no existeix, deia Simenon. L'afirmació va com en ell el dit per confirmar, 7 dècades després, el que molts sitgetans que el conegueren ja sospitaven de César González Ruano, però el que s'explica en el llibre de Rosa Sala i Plàcid García Planas, El marqués i la esvàstica, César González Ruano i los judíos en el París ocupado, supera amb escreix tots els rumors que corrien per la vila a mitjans dels anys 40. El tràfic de joies, antiguitats i divises, que sempre sortia en la conversa que algun dia eludia l'escriptor, és pecat a minuta al costat de les proves inculpatòries que presenten els autors. En els 4 anys que residia a Sitges, César González Ruano es fica a la butxaca força sitgetans per la seva simpatia, la seva bona educació i la seva manera d'escriure. ho ha dit Ventura Sella, al qual amb 17 anys conegué personalment l'escriptor i li dedicà un parell d'articles primerencs a l'Eco de Sitges. Agraït, Ruano etiquetà Sella com a promesa cierta i brillante de les letres en el seu Huésped d'un mar de l'any 1945. Ara, aquell César González Ruano, educat i simpàtic, diu Roland Sierra, que sempre parlava bé de Sitges, ha esdevingut opac de sobte per la seva connivència interessada amb el nazisme i pels articles antisemites que publicà entre el 1936 i el 1943. Curiosament, ni un de sol d'aquests articles antisemites fou inclòs en els tres volums, prop de 3.000 pàgines, que pleguen bona part de l'obra periodística. He dit, diu en Roland, connivència interessada, i és que a César González Ruano se li pagava puntualment i de manera esplèndida des de l'ambaixada alemanya de Madrid perquè propalés la ideologia del Tercer Reich a través de diversos diaris en què col·laborava. Els diners sortien directament de la caixa de Goebbels, el totpoderós ministre de propaganda nazi, i amb el seu nom o amb pseudònim, Ruano escriví frases autènticament escruixidores que encara avui fan posar els pèls de punta qui les llegeix. Cometes. El judío es un masoquista y un ventajista de la persecución. Como en una lucha japonesa, el judío empieza a ganar cuando está debajo del adversario, afirmava el 1938 des de les pàgines de l'ABC. Algunes vegades només estampava el seu nom a l'article sense tocar ni una coma al text que havia redactat un altre amb el vistiplau dels alemanys. I així una història que descobreix aquesta altra personalitat, aquest alter ego.
De totes maneres, potser el més interessant és quan venia passaports falsos a jueus que, anaven a parar als camps de concentració per culpa d'ell.
Exactament.
Això és molt pitjor.
Això encara és molt pitjor que els textos i els articles, i als quals també em fa referència en Roland, fent referència no només aquest darrer llibre que ha aparegut, sinó a altres llibres, com per exemple Noche y niebla en el París ocupado, Traficantes, espies y mercado negro, de l'historiador Fernando Castillo, que diu en Roland, recrea magistralment l'atmosfera que es respirava a Europa en aquells anys, i entre altres coses Castillo afirma que no és improbable que González Ruano es coneguessin i altres que també formaven part d'aquesta conxorxa col·lectiva. Diu, i acaba aquest article en Roland, que és molt interessant que llegeixin, César González Ruano porta camí de fer córrer tanta tinta com la que ell utilitza per escriure els seus milers d'articles. Ho deixo aquí amb una pregunta que ja és al cap d'alguns sitgetans. Cal retirar el nom de Ruano dels jardins de la Ribera? Però abans li preguntaríem amb l'Ignasi. Deu haver més d'un precedent de municipis que han retirat els noms d'algú d'un carrer. Vaja, el més recent seria Palma de Mallorca, amb el carrer dels Ducs de Palma, per exemple.
Sí, clar. Vull dir, clar, no... jo, en fi, no m'hi fixo, no. Vull dir, sense parlar, però no t'hi fixo, però és evident que a molts llocs, bueno, per començar, l'any 78 es van canviar tots els noms de feixistes, franquistes i d'això, i militars de Sitges, per tant no cal anar gaire lluny.
O sigui, en general, una història.
Simplement ha passat amb el Ruano, que no s'ha descobert fins ara.
Però, per una banda, trobaríem, i un historiador ens ho sabria dir, com l'Ignasi, els canvis de règim polític o de determinats règims polítics acostumen a portar
canvis
molts. En el nomenclàtor, molts. Vaja, la república en va portar, el franquisme en va portar i la democràcia n'ha portat. És a dir, canvis de, diguem-ne, canvis d'aquesta magnitud. Després la democràcia, òbviament, ha tingut diverses etapes i no ha passat en res. Però això va més enllà, diguem-ne, del respecte a la toponímia. Abans feien broma, els americans no els passa això, no? Com que els carrers van per números.
No tots els carrers.
Sí. Però aquest cas, diguem-ne,
jo ho trobo molt avorrit i molt
posar ximple, números,
això, no posar números, vull dir, home, vull dir, per començar, tots els noms de carrers antics, suposo que aquí i suposo que a Nord-Amèrica
tenen la seva història.
Tenen un origen normal, vull dir, si és un carrer, parlem d'un poble americà que està a l'extrem del poble, pues el carrer de lluny, el carrer de l'oest, el carrer, tots tenen noms. Això de números se li va ocórrer amb una persona de mentalitat seca i poc d'això.
D'acord, relativament recent, perquè formaria part de la urbanització nova.
Exacte,
de qualsevol ciutat, assentament, el que sigui, no? Per tant, allò, carrer del nord, carrer del sud, carrer de lluny, carrer de prop, carrer nou, carrer vell, totes aquestes coses.
Un dia un racionalista va arribar a l'alcaldia i va decidir això. pur racionalisme, eh? Vull dir que no...
D'acord. Aquí, paradoxalment, ens trobem en un cas diferent del que hem tractat aquesta legislatura, que era, primer, ja ho saben, la recuperació del nom antic de la plaça d'Espanya, del carrer Espanya, bla, 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 que això va, diguem-ne, propiciar un debat en relació amb la toponímia històrica i també amb el rerefons ideològic que podia tenir tot plegat, però aquí és diferent. Aquí estem parlant d'una persona i d'un, vaja, del coneixement, com deia l'Ignasi, de la trajectòria i l'actitud d'una persona que en el seu moment va lluir Sitges, però que...
De fet, de totes maneres, és un cas més del que va passar l'any 78. Si l'any 78 s'hagués sabut del que era el Gonzalo Ruano, se l'hauria assimilat amb tots els feixistes que tenien carrers dedicats. Passar ara perquè no s'ha sabut fins ara. Pura i simplement és això, no? Vull dir, forma part del bloc que es va canviar a l'arribar a la democràcia.
Perquè
no?
Imaginem-nos que es fes aquesta pregunta a la comissió de toponímia.
Sí, clar. Bueno, si ha...
I que pogués dir, Ignasi, que suposo que molts llocs del món hi ha carrers dedicats a persones que han tingut, més enllà de la seva projecció pública, una actitud personal o un passat o altres actuacions, diguem-ne, poc edificants.
Però no, això no es pregunta a la comissió de toponímia, t'ho explico.
Interessant,
sembla
no?
Sembla que no, però és que sí.
Vinga.
És a dir, a la comissió de toponímia se li diu, volem canviar aquest nom, quin proposen? No es pregunten si volem canviar o no. Això és un problema de l'Ajuntament, de qui sigui, de l'alcalde, de la política, de la majoria parlamentària, diguem-ne així, no? Però, clar, nosaltres no ens ho diran, això.
Fas bé de matisar-ho.
Clar, i si ens ho diuen...
O en qualsevol cas...
Si ens ho diuen, vull dir, no sé, jo puc explicar la meva opinió personal, d'altres també, però dubto que això sigui argument. L'argument és que aquest senyor s'ha fet desagradable
però...
i que l'Ajuntament ha de reaccionar davant del sentiment de la població.
Però et preguntaria de la mateixa manera, Ignasi, si en la qüestió del carrer Espanya i la plaça d'Espanya li preguntaven a la comissió de toponímia la justificació històrica, l'argumentació històrica.
Home, clar.
Aquí suposo que també es podria preguntar.
Si ens diuen, volem canviar el nom aquest, consideren vostès que convé tenir un nom?
Que hi ha prou arguments que...
A veure, no exactament.
No. Vinga.
A veure. Volem canviar aquest nom. Vostès què em proposen? Jo donaria arguments a favor del nom nou. No, a favor, no en contra de l'antic, per molt que ja estigui convençut de que sí, que aquest senyor no pinta res aquí.
És a dir, a la comissió de toponímia no se li podria fer la pregunta. No, vostès creuen que s'hauria de canviar?
Se'ns pot fer, però jo, a la meva opinió, hauria de parlar amb vosaltres.
Ho sé.
Contestaria, això no ens toca a nosaltres, els hi toca a vostès. Nosaltres diguin-nos que volen canviar i li direm, si vostès no suggereixen ningú, direm un nom i el nom que donem l'argumentarem, perquè a més cada vegada que donem un nom ens el fan argumentar.
Però està clar, precisament per això t'ho dic, és a dir, els noms que pot proposar la comissió de toponímia tenen un argumentari que respon a tot un seguit de mèrits. De la mateixa manera, la comissió de toponímia pot dir, doncs mira, retiraríem aquest perquè té tot aquest seguit de mèrits.
No crec que ho pugui dir-ho ni que li toqui.
D'acord. Interessant, això.
Li toca proposar un nom nou i decidir que el nom antic, el nom que es vol treure, no és correcte perquè la persona no és correcta, això toca a l'Ajuntament. A l'Ajuntament o a motu proprio o la gent del poble que digui l'Ajuntament, escolti, estem tips d'això.
Però en canvi la comissió de toponímia pot proposar noms que consideri correctes.
Sí, això sí.
En canvi no pot...
No, jo no dic que no pot.
Que no creus convenient.
No, jo no dic que no pugui, perquè no s'ha passat mai.
Això, per això em refereixo.
No s'ha passat mai.
Estem parlant d'una cosa que no ha passat mai.
Exacte.
Que no ha passat mai més enllà d'aquesta decisió de ple municipal, com deia l'Ignasi, en la transició d'eliminar tots els noms que formaven part de la dictadura i en bloc. Pam. Però això que vivim, o aquesta proposta que es pot deixar sobre la taula, no ens havia passat mai.
No ens havia passat mai, i ja et torno a dir. És a dir, a veure, jo he defensat molts anys el canvi del nom de la plaça d'Espanya pel de plaça del Pou Vedre, però com a persona particular. Com a persona particular jo volia que es canviés, i un moment determinat hi va haver ambient favorable, i va haver una majoria política a l'Ajuntament. Aleshores em van dir, i jo vaig repetir els mateixos arguments que havia donat sempre, però per defensar el nom nou, Si vostè opina, o la Comissió de Toponímia opina, que el nom de plaça d'Espanya ha de desaparèixer, jo l'hauria contestat, ho sento, però això és problema de l'Ajuntament, no és problema de la Comissió de Toponímia. De manera que...
Però l'Ajuntament és lògic que prengui una decisió a partir dels argumentants, de l'argumentació dels experts.
Per treure l'Ajuntament, la decisió la pren ell tot sol. Per posar l'argument, l'Ajuntament agafa els arguments de la Comissió de Toponímia.
Això és com allò de dir, pel mal moment quedeu-vos amb vosaltres. No.
Com vulguis.
Però està clar que aquí sí que estaríem parlant com a mínim d'una persona que pot generar, vaja, opinions contra, evidentment.
Sobre
no?
Això del González Ruano, bueno, ja que estem donant la volta al tema, vull fer dos apunts.
Vinga. Per vestir-ho encara més.
No?
Nosaltres encara recordàvem també que en un moment es va publicar que el primer Premi Nadal, el Premi Nadal que va guanyar Carmen Laforet, segons sembla, González Ruano també optava en aquell primer Premi Nadal i va ser un daltabaix gran el que va viure arran de l'atorgament del premi a Carmen Laforet, que en aquell moment era una noia jove que ningú coneixia, i aquell nada va ser, un fet històric que, segons sembla, César González Ruano va acceptar molt a desgrat.
Molt difícilment,
Vinga, dos detalls.
El que volia dir era, primer, que el primer que va començar a remoure això és el Josep Mercader. No sé si saps que era un professor de l'institut, de professor d'història, que està jubilat, que actualment passa la major part de l'any a Alemanya, i que em va enviar un correu dient, escolta, saps això que ha passat amb el González Ruano? Convindria molt treure... Clar, també pensava que jo...
Que tu tenies mà.
Que jo faria força per d'això, quan no és així, no? S'hauria de treure aquest nom.
Fa molts anys d'això?
No, l'any passat.
L'any passat.
I diu, i ha enviat un correu a la regidora de Cultura, i la regidora de Cultura ja està d'acord. Jo li vaig dir, em sembla que no aconseguiràs res, a no ser que comencis a formar ambient, a formar propaganda, perquè en aquest poble, després del problema de la plaça d'Espanya, al carrer d'Espanya, l'Ajuntament està vacunat contra canvis. Sí, però no resulta que no és cap canvi de nomenclàtor, que és només el nom d'una placa o uns jardins que s'han de treure i tal.
Aquí,
vam estar aquí, discutint el tema amunt i avall.
Aquí està clar que no hi hauria problemes,
no, hi havia problemes de noms.
D'adreces postals i res de tot això,
d'acord. No hi seria. Bueno, i al final vam quedar amb això. Li vaig dir, tu ho segueixo intentant, que em sembla molt bé, però em sembla molt difícil. Ara, actualment, a través de l'Eco, el Sella i el Roland Sierra han remogut el tema, sembla que s'està formant ambient, i potser segurament que s'arribarà a aconseguir un punt crític, com jo li vaig dir. Vull dir, si tu només ho dius a l'Ajuntament, l'Ajuntament no farà absolutament res. Per tant, procura moure-ho. No ha mogut ell, ho ha mogut un altre, però ja dic, el primer que ho va d'això és això. I la segona, això que deies, que només és una curiositat, no té res a veure ni amb Sitges, això de que la persona que no té passat...
frase de Simenon, que la persona sense passat no existeix.
Avui el diari surt que han descobert que en Saporta, el que va ser...
En Raimundo Saporta?
Raimundo Saporta, que va ser vicepresident del Madrid, un dels grans personatges de l'esport, solament a Espanya, sinó a Europa.
I sobretot a l'any dels Mundials del 82, en Raimundo Saporta era un dels factòtums del Mundial.
Sí. I un dels que va fer pujar el Madrid on va estar a l'època en què d'això, entre altres, va negociar el fitxatge del Di Stéfano pel Madrid, i que el va prendre al Barcelona, no?
Bueno, doncs aquella famosa història.
Aquest senyor, que figurava com a fill d'un banquer francès i d'una mare espanyola, resulta que no era res d'això, sinó que és fill de dos jueus sefardites i que va néixer a Estambul, i que havia nascut a París, deia, que va a París.
Caram!
Que va néixer a Estambul.
Doncs té mèrit haver mantingut en vida tota aquesta mentida.
I que veu que van anar, després de néixer a Estambul, van anar a París, va començar la guerra, van entrar els alemanys, llavors va fugir cap a Espanya, precisament perquè era sefardita, i els sefardites, la dictadura d'en Primo de Rivera, tots els jueus sefardites que poguessin demostrar que ho eren, se'ls va concedir nacionalitat espanyola. Aleshores, gràcies a això va poder venir.
Va poder.
De manera que aquest senyor també es va inventar la història, tot el que deia era mentida, i no deixa. Per cert, també, de pas, incidentalment, que ja que es diu Saporta, era jueu sefardita català, el seu passat, perquè això de sa porta és claríssimament una paraula catalana, la porta. Sa és l'article salat mallorquí, sí, sí. I porta, de manera que tenim la glòria de que el rei Mundo sa porta duria venir de Catalunya.
I no és extrapolable tampoc, però el cas de César González Ruano, bé, un cas molt recent, Joan Antoni Samaranch a Barcelona, sí. Que al final no tindrà...
No d'això. Aquest ja se sabia feia temps,
sí.
Les seves ideologies franquistes...
No sé, o el seu paper dins el, sí, dins el
no
franquisme.
Sí, no sé si el Samaranch era franquista, no. Per mi el Samaranch era un aprofitat que aprofitava tots els règims i anava pujant per allò dels cargols, anava pujant, pujant.
Però dic perquè per un costat, l'home que va aconseguir, segons... Vaja, és reconegut per tothom que Barcelona acabés sent ciutat olímpica, és també l'home,
sí,
que en la distància hem de suposar que el pes de la història ha crescut més en aquests 20 anys dels Jocs Olímpics. Clar, en aquell moment, òbviament,
jo crec que no hi ha dubte això, no? Del seu amor a Barcelona, això em sembla clar. A més, hi ha una qüestió anterior, que quan era delegat d'esports o no sé què de Barcelona, ja va intentar els Jocs Olímpics. I llavors a Madrid li van dir que nanai, mentre Madrid no tingui, a Barcelona res. Uh-huh. I quan va poder, aleshores es va rescabalar. Però amb tot això ja s'havia ficat massa dintre del règim franquista, ja havia creat massa amistats amb el règim i per tant això li passa factura. Vull dir, i una altra qüestió que també ell va ser un dels que va contribuir i que va propulsar que en els Jocs Olímpics només poguessin participar estats, cosa que ha impedit que Catalunya pugui participar. També és una... potser s'estima molt Barcelona, però potser no tant Catalunya.
L'home de la Diputació, del Maricel de Mar, de la Col·lecció Pérez Rosales, del Miramar, en fi.
Una persona que ha fet moltíssimes bones obres i molt interessant, però clar...
Però què passa amb el...
Clar,
I a part, té raó amb el que comentaves tu fa un moment. La proposta va venir de l'Ajuntament, i va crear tal rebuig social que al final s'ha desestimat.
Sí, sí.
Doncs el paper, per dir-ho així, de la ciutadania a l'hora de valorar determinades coses.
De les
coses,
maneres, les passions populars de vegades s'han de... És el mateix cas que ja ha sortit d'aquí, en vam parlar alguna vegada, d'una proposta que es va fer a l'Ajuntament de Sitges per retirar el baluard de la Torreta, el nom de baluard Vidal Quadras.
Per exemple?
Quan el pobre senyor que va fer la torreta, jo no li tinc cap simpatia, però no té res a veure amb el senyor del PP que actualment corre per Europa. Vull dir, no té res a veure. Per culpa d'aquell li vam posar el d'això? Home, tampoc no. Vull dir, no té... Si la persona és la que falla, bé, però perquè sigui fill de, o sigui pare o avi de,
aquí
no.
Podem estirar molt els fils, eh?
Sí,
allò, partint de la frase de Simenon, sí. Al passat, molt bé, el fill ha de respondre per les actuacions del pare, de l'avi,
no, evidentment que no. L'altre problema és un problema bastant més complicat de resoldre, que és si una persona que, per exemple, un gran pintor, un gran escriptor, un gran músic, que era un poca vergonya. Què s'ha de tenir en compte? Que era un poca vergonya o que era un gran músic?
És que però d'artistes que des del punt de vista de l'actuació humana eren un desastre total i en canvi eren absoluts genis en el seu àmbit, dic artistes i es pot parlar de vaja, de molt, és igual.
Ja saps que una de les meves manies és emplar.
Per exemple?
Al meu entendre, com a persona un desastre total, com a escriptor, jo no m'agrada, però agrada molta gent, per tant, no puc fer prevaldre la meva opinió sobre la majoria. La majoria considera que és un gran autor.
I l'ombra de pla pesa sobre teu.
I llavors què? Si m'hi diguessin, fem un moment el pla, què hauria de fer jo? Perquè era un poca vergonya o perquè era un gran escriptor, no ho sabria dir. És un problema que no tinc resolt. Vull dir, s'ha d'agafar una balança i veure què, i aquest que pesa una mica més és suficient per...
Segurament d'aquí la importància que sempre has dit de deixar un temps prudencial després de la mort d'algú, sí, abans de pensar...
I tant.
Abans de pensar ràpidament en alguna cosa, eh?
Sí, i tant. De manera que...
que...
Per cert, el glossari Ruano, una altra anècdota, una curiositat, no sé si...
Com, anava a dir, com la canonització dels papes, que ha tornat a posar això sobre la taula.
No sé si us heu fixat...
Un dels papes de pressa i corrent i l'altre papa després de 50 anys, per exemple.
Doncs... Corramos un estúpido verbo. Soc de missa i soc d'això, i hi ha coses a l'Iglésia que bueno, deixem-ho estar.
Deixem-ho estar. Sí. Deixem-ho estar.
No és qüestió de parlar de, tornem... de religió.
No, però sí, de nou, allò de la percepció de les coses.
Sí.
En l'hora de determinades actuacions i com poden ser percebudes determinades decisions. Anaves apuntant, no sé
què. Sí, del González Ruano, una curiositat només, no sé si us heu fixat amb aquell tros de González Ruano que hi ha baix a mar al costat del Chiringuito.
Sí, la placa dels Jardines César González Ruano.
Que fa l'elogi de Sitges.
De Huésped Déu Mar, em sembla que és el text, ara no ho recordaria. Potser.
No sé si l'heu llegit amb atenció, però diu Sitges, que limita a l'oest, no, que limita a l'este, con l'Amèrica de los indianos, i que limita a l'oeste, con Grècia, la Grècia clàssica.
Us podré quedar, agafar un mirall per dir això. Ai, no m'he fixat.
Sí, se tinga, yes, abans que la treguin.
Per què? Abans que la treguin. Aquella és la placa on diu Joia i Cascabel del Mediterrani.
Sí.
És aquella placa,
són una sèrie de 7 o 8 rajoles.
Sí, aquell plafó, és aquell plafó.
Amb uns ferros forjats al voltant.
És aquell plafó de ceràmica.
Allà ho posa.
Que limita l'este con Amèrica i a l'oeste con Grècia.
Sí. Un dia li vaig dir amb el Ventura Sella, que és devot d'en Ruano, com tu mateix has fet notar, no sé si ara ho és tant, però vaja, quan en seva època ho era, doncs li vaig fer notar...
Tu com que ets devot de poca gent?
Li vaig dir, ja has vist...
I ja has vist aquella?
Amb mala intenció.
Home, per favor.
Com que sabia que era... favorable al Ruano, ara li diré que ha ficat la pota al Ruano. I el Ventura Sella em va dir sí, no, ja ho he vist fa temps, i fins i tot jo vaig, quan van fer les plaques, vaig anar a dir que allò ho canviessin i no li van voler canviar. És a dir, abans de que fer les plaques, dir, escolti, aquest text...
Però ara tornaré a fer la pregunta. Què han de canviar? Si el text original és com és com és?
Aquest és el que li van dir, però és que n'hi ha per allà anar i posar-se a riure, no? No, quan algú fa un escrit i hi ha una errata òbvia, claríssima, que és una errata, normalment es corregeix abans de publicar-lo.
D'acord.
Això és un cas d'aquests,
D'acord.
Vull dir, era lògic
posar... Sí, no és un cas d'ignorància.
Que limita l'oeste con les Índies i a l'este con Grècia. No costava res canviar dues paraules de lloc.
I queden com un senyor.
I si el senyor González Ruano, com pel descansi, ho hagués vist, ho hauria aplaudit, jo penso.
Veurem com segueix aquesta història.
Sí.
Però, si us fan parlar d'això al Consell, hi haurà...
Ja t'ho dic, que direm. Bueno, jo no sé què diran els altres, però espero poder-los convèncer, perquè a veure si ens ficaran ara al Consell de Toponímia, a la Comissió de Toponímia, ens ficaran en tots els embolics polítics que tingui a Sitges, se'ls han de resoldre ell. Nosaltres fem feina tècnica.
Quin nom hi posaries?
Jardins. No. Jardins del Chiringuito.
Mira.
Que per cert hi ha un altre pifi, i em sembla que ja ho he dit, és que ja no sé quan vinc aquí què dic i què no dic.
Anava a dir quantes pifies has comentat.
Ha celebrat els 100 anys.
Sí.
No és veritat. Es va fundar el 1917.
Què dius ara? Però si la família ens va dir...
Jo tinc els documents de l'arxiu de l'Ajuntament i de l'ECO, i no solament ho dic jo, també ho deia el Blai Fontanals, que ja va avisar la regidora, escolta, això del centenari res de res, no és.
Ai, que ho tens a mà?
No, tinc apuntat a casa el lloc de l'ECO de Sitges i del Baluar, suposo que es concedeix permís per crear una casa de bebides a la del mar o al lloc que toca.
A l'any 17,
L'any 17, si no
m'equivoco. O sigui que hem celebrat el centenari
ara,
4 anys abans.
Ara segurament que m'equivocaré, però jo diria que és el 17. Si no és el 17, és el 16 o el 18.
Però el 18, però el 13 no.
Ho sento molt, perquè ara tinc amics al Chiringuito i ara què em diran a mi?
O no et diran res, si dius la veritat no et diran res. Que va dir un lapsus de memòria. Però vaja, un lapsus col·lectiu. Ja t'ho he dit, ets especialista en desmuntar coses.
Hi ha el Marcel de Villallà, que és amic meu, alumne meu, no sé si l'has conegut al col·legi, el Marcel de Villallà,
no.
És igual. Era el net del David que va ser encarregat d'obres de l'Ajuntament, que va salvar
els retaules.
Els retaules, era el net, no? I és amic meu i se'n cuida el xeringuito.
Ja li has dit això?
Perdona, Marcel.
Ja li has dit això? No.
Sembla que no.
No.
Sí, li he dit una altra cosa, li he dit que xeringuito no es va inventar allà. La paraula xeringuito.
És cubana?
Com?
Ve de Cuba, xiringuito?
Sí, sí, no, però sí. No, a veure, el problema no és que xiringuito, paraula xiringuito ve de Cuba, ho diu tothom. I fins i tot...
Que estàs a punt de desmuntar una altra cosa, avisa,
no,
perquè...
No sé si desmunto, quines si diades, desmunto, desmunto.
Quines diades, desmunto.
Doncs, fins i tot els del xiringuito van enviar un escrit a l'Acadèmia Espanyola de la Lengua preguntant això de xiringuito,
sí.
I els hi van contestar que era una paraula cubana i tenen
la
carta, la tenen, sí, allà, sí, penjada en un quadre. No, no, aquest no és el problema, això ja ha sigut, sinó que sembla insinuar que la primera vegada que es va anomenar xiringuito un establiment de begudes a Espanya va ser el de Sitges, no? Abans de la guerra n'hi havia a Barcelona dos o tres xiringuitos, sobretot un de molt famós, que era el Port, i un lloc de mala vida, i cada dos per tres hi havia un assassinat.
Això tampoc es diu ara, i era un eufemisme bonic, això del mala vida, ja. Lloc de mala vida,
sí.
Hi havia a Barcelona.
Hi havia un renom aquí a Sitges d'un que li deien el mala vida. Sembla que és pintat en Rossinyol, el va pintar, no ho sé, no? Ara estic més o menys inventant.
Però hi havia xiringuitos,
sí, sí,
bé,
sí.
Però el xiringuito els d'aquí Sitges també era. Als anys 20 ja hi era el xiringuito.
No, no, és que el xiringuito se'n va dir després de la guerra. No, no, això ho admet tothom. És a dir, l'edifici és de l'any,
sí, sí,
sí. 17. Es va dir el quiosquet. I un dels que el va portar va ser el xato, el xatet, el del,
sí,
d'això,
se'l, sí,
va portar, i fins i tot hi va posar darrere suposo una habitació com aquesta se'n feia en cine
aquí, vull dir, una habitació com aquesta es feia en cine,
una cosa així,
haurien acabat enlluernats tots, escolta,
la qüestió és que va ser així fins que després de la guerra, i ho atribueixen a Macuano,
sí,
es va convertir el nom i se li havia dit xiringuito. Pues abans de la guerra ja hi havia a Barcelona xiringuitos.
11:52 minuts. Vam començar a trucar al palet i que ho comencin a... Això de revisar... El revisionisme històric és d'allò, eh?
Això de remenar papers porta...
Porta aquestes coses. Porta aquestes coses. Que quedi clar, doncs, eh? Que quedi clar, és possible un debat sobre González Ruano? Sí. Que l'Ignasi Montaner creu que no li correspon a la Comissió de Toponímia pronunciar-se sobre la idoneïtat o no de la retirada del nom de González Ruano. Cert, creu que no és responsabilitat de la Comissió de Toponímia. És que em fa riure, home. Fregant-se les mans.
El culpa és de l'Albert.
Quan hi ha fullon, diu, que fregar-se. No, home, que tampoc és més fullon que el que hi ha hagut amb el cas del carrer Espanya i la plaça.
I tant,
no hi haurà.
Jo he tret la cara, eh?
Sí, és veritat. Sí, sí, no, tu no saps de res, no. No saps de res.
Bueno.
D'aquí un mes hi tornem.
Molt
i
bé.
Espero que tornem a... Bé,
tornem
del camí on
tornem
estàvem.
Tornem a la normalitat.
A la normalitat, del camí on estàvem. Ignasi, gràcies. Bravo.